Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 2 d'abril de 2025. Aquest dimecres és el dia que plourà. Estàvem avisats que tornaven a baixar una mica les temperatures i arribava la pluja. De fet, a Vilafranca ja ha començat a ploure una miqueta. Pluja, per tant, avui paraigües i potser la jaqueta d'abrigar, l'anorac, de nou, perquè així serà aquest dimecres. Però serà momentani, eh? Només seran aquestes 24 hores i demà, mica a mica, recuperarem primavera. Què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa. En nom de tot l'equip us saludem, Toni Olivella i Sílvia Delgado, des de Ràdio Vilafranca. Al sumari us expliquem qui ens acompanyarà avui i de què parlarem al llarg d'aquestes 3 hores que encetem i que ens duran fins les 12 menys 2 minutets. D'aquí uns minuts saludem la Lucía Diéguez, de Cascavells, que ens porta el seu calaix de dansa i avui s'han anat fins al Paral·lel barceloní per entrevistar un dels grans, el Víctor Guerrero. A 9:15, de nou a casa, a l'estudi, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Flaix. I tot seguit donem vida als residus. És una secció sempre interessant, on sempre aprenem, però avui heu de ser tot orelles perquè el David Martínez, el tècnic del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ens explicarà totes les implicacions que comportarà l'ambiciós nou contracte del servei de recollida que ha aprovat la Mancomunitat. Segur que teniu moltes preguntes, perquè ja sabem que s'ha encarit aquesta taxa i volem saber ara quan s'aplicaran els canvis, què haurem de fer. Doncs tot això el David ens ho resol a partir de 9:45. A 10:06 l'entrevista ens durà fins als instituts del Vendrell, on des del passat mes de març i fins aquest maig estan fent classes de primers auxilis. En parlarem amb el Pere Joan Callau, cap tècnic de Protecció Civil al Vendrell. A 10:45, de nou 5 minuts pels serveis informatius perquè ens expliquin què està passant aquest matí de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès, el segon flaix del dia. I després d'aquest segon flaix, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui hi seran la Fina Milà i la Natàlia Navarro a Ràdio Vilafranca i la Marcelina Grau i l'Eulàlia Urgell a Domenys Ràdio. I parlarem de Setmana Santa i de turisme, de vacances, si aprofiten per fer escapades, potser alguna excursió de l'Imserso. Quins plans tenen? Obrirem la tercera hora a 11:06 amb Vinzeum i aquests dies és sinònim de Vilapensa, un Vilapensa que té un pròleg aquest divendres però que arrenca i se celebra a partir de dilluns i fins diumenge de la setmana vinent. Avui amb el Jordi Sàbat, codirector del Festival del Pensament, i el Jordi Ribas de Vinzeum presentem les primeres activitats dels primers dies de la setmana vinent des d'aquest divendres, que hi ha un parell de pròlegs, i fins dimecres d'aquest 8è Vilapensa. A 11:45, darrer flaix informatiu i, per acabar, agenda al detall. Avui per parlar de la festa de la primavera d'aquest diumenge a Sant Pere Molanta i de la 7a edició del Sidral Fest de dissabte a Sant Quintí de Mediona. Obrim el nostre calaix de dansa, aquest espai mensual que capitaneja la Lucía Dieguez de Cascavells, que avui se n'ha anat fins a Barcelona per conversar amb Víctor Guerrero, un dels grans del Paral·lel.
Avui el calaix de dansa s'ha traslladat a Barcelona, al barri de les Corts, per realitzar una entrevista a Víctor Guerrero. Just dimecres passat es va dur a terme a l'antic teatre El Desplume, on ell és el mestre de cerimònies, que ja porta 13 anys en cartellera i novament va fer un ple absolut. Víctor va ser un dels grans artistes del Paral·lel de Barcelona, treballant amb Barcelona de Noche, els teatres Arnau, Victòria, Apolo, i va tenir el seu propi teatre, el Poble Espanyol, el Seven Dreams. Actualment diu que ell no treballa, però no para de confeccionar vestuari d'un munt d'espectacles i d'esdeveniments amb el seu segell propi i de qualitat. Bon dia, Víctor.
Bon dia. M'acabes de deixar molt amb el que has dit. Però ara et corregiré.
Vale.
La primera correcció. El Desplume de l'antic teatre, com a tal, va acabar el 4 de desembre, on jo compartia escenari amb en Toni Arroyo. Llavors, vull dir, el que vaig fer aquest dimecres passat ja no va ser el Desplume, perquè jo l'he rebatejat com Todavía quedan plumas en el gallinero. Ah. Perquè el Desplume van ser 13 anys, carinyo, i 13 anys un cop al mes. Són 12 desplumes a l'any. Cada cop vestuari diferent, cada cop cançons diferents. Tu saps la feinada que és? Que miro cap enrere i dic, mare de Déu, senyor.
Però 13 anys a ple absolut.
Sí, perquè mira que l'antic teatre, que va ser una cosa de rebot, perquè a l'antic teatre sempre és conegut pels espectacles aquests de com undergrounds, aquestes coses modernes, no? Sí. Fan uns espectacles que jo no les acabo d'entendre.
De fet, a l'antic teatre jo el coneixia perquè Olga Álvarez, que és una persona amb la Taimada, que és una companyia de Vilafranca, fa coses de contemporània allà. Bueno, doncs, i ara al visitar casa teva he vist que està ple de plomes, de pistoles de silicona...
De silicona no la faig servir gaire, Just per aguantar, per subjectar certes peces. Jo encara crec amb el fil i l'agulla, que jo sóc de fil i agulla. Però clar, vull dir, per exemple, veus aquesta goma esfuma que tu em deies abans, ai, no sé, això per subjectar-ho amb silicona s'aguanta perfecte.
Sí.
Però el resta, el meu està tot, és pura artesania.
I què estàs preparant? Doncs
el vestuari de la revista 25 anys de Madó Pereta. Mm. Aquest home volia un vestuari per una revista i tu saps, ho saps tan bé com jo, que si tu encarregues aquests vestuaris, això val una fortuna.
Sí.
Això no es pot pagar. No es pot pagar. Llavors, vull dir, jo em trenco les banyes una miqueta i compro aquí, compro allà, porto això, una web xina, un no sé què, perquè aquí al territori nacional no pots comprar res, perquè només queda un proveïdor de plomes que està a Alacant i que no és car, no, és el següent. I a Xina sí, he tingut un percans molt divertit, si et fa gràcia. Vaig comprar 100 plomes de faisà llargues.
Interessant.
Sí, llavors vull dir, vaig veure una web de correus dient que havien intervingut el meu paquet i que tenia que fer-lo una inspecció. Llavors vull dir, això va ser el gener, jo encara no tinc les plomes. I jo ja he pagat els drets de duana, ara tenen que investigar el paquet que no fos d'una espècie protegida i que jo estigui alterant el mig ambient. Vull dir, bueno, ja arribaran.
I aquests vestuaris són per ballarins.
Per ballarines.
I per ballarines, per ballarines.
No té ballarins, només té ballarines.
Per ballarines. Llavors, t'ho demanava perquè així ens fem un enllaç, perquè em va sorprendre que em vas comentar, Lucía, jo al principi vaig començar amb un esbar a Barcelona.
Sí, jo vaig començar amb un esbar aquí a Barcelona perquè la meva mare volia que jo aprengués a ballar jotes. I m'agradava, perquè havia... Clar, jo t'estic parlant dels anys 60. als anys 60 els nens jugaven a pilotes o al xurro media manga mangotero, però no feien ballet. I jo volia ser ballarí. Però vull dir, a més estava convençut de que jo seria, bueno, Nijinsky. Sí. I de cop vaig descobrir que no, que de cada 100 milions de persones només surt un Nijinsky o un Baryshnikov. Sí. I bueno, un dia em van proposar fer una espècie de petites classes de manteniment amb un grup de revista. Això ja passant els anys, no quan tenia 10 anys. I aquesta gent em va demanar de ballar un tango en una obra de cafè-teatre, que va ser on jo vaig començar, que es deia, l'obra es deia El ocaso de virtudes. És un títol profètic, perquè El ocaso de virtudes. I jo ballava un tango i em pagaven 200 pessetes per dia de feina. 200 pessetes, que seria 1,20 €.
Ja, bueno, el canvi de...
Però en aquella època a mi em semblava... Jo vaig dir, i jo tinc que estar matant-me, mantenint-me el cos, sacrificant-me amb uns dolors d'ossos que tinc amb tornomico, que no podia fer res, i de cop resulta que jo surto a un escenari a ballar un tango i em paguen 200 pessetes a la merda, el balicàstic. És que vaig ser radical, de cop, a la merda. I vaig començar a fer revista, i des de llavors fins aquí, vull dir, jo et vaig conèixer a tu, ho saps perfectament, quan tu tenies 14, 15 anys...
13.
O 13.
13.
Que venien els teus pares sempre que actuaves.
Sí. Bueno, de fet, la primera vegada que jo vaig pujar a sobre un escenari amb plomes, amb lluentons i tot això, va ser amb tu.
Bueno, i jo ja era grandet, ja. Sí, jo ja era grandet. Sí, però és que els anys passen, carinyo.
Bueno, però...
jo estic molt bé. Ui, no, estic molt bé. I bueno, doncs pues això, que des de llavors visc del món de la revista. Jo encara vaig conèixer l'època daurada del món de l'espectacle, que ara ja no hi ha res ara.
Bueno, al paral·lel, al Barcelona de Noche...
Jo vaig començar, bueno, com a sala, aviam. Jo vaig fer el Ocaso de Virtudes a Mallorca. T'estic parlant de l'any 1974.
Vale, una època complicada.
Sí, encara no havia mort el tio Paco. Sí. Llavors, a mi, per sol fet de sortir vestit de dona... amb paròdia, perquè no anava de... era una dona grotesca. A l'escenari em va detindre la policia i em van empresonar. Em va treure de la presó l'advocat de la Sara Montiel. És que això tot és una història.
Ja.
Vaig venir a Barcelona i vaig tornar en seguida, perquè el Paco va morir en seguida. Sí, gràcies a Déu. Llavors, vull dir, quan vaig tornar, vaig començar amb una revista que es deia... Lléveme a su cama.
Bueno, vale.
Sí, era una cançó. La cançó era Recuérdeme que usted me ama y lléveme luego a su cama para reír, para gozar. Perquè és una tonteria de l'època.
Sí, la revista era molt...
Bé, de Lléveme a su cama, el descontent general dels ballarins i jo, que en seguida vaig ser una miqueta líder, vaig muntar Manigan Show. Manigan Show, vam estar de turner per tot Espanya. I ens vam anar, vaig estar treballant a Alemanya, a Darmstadt, a Frankfurt i a Solingen. Després vam anar a Itàlia, a Milà, i després a Atenes. Quan vaig tornar, vaig deixar-ho tot i vaig entrar al Barcelona Night. Que hi vaig conèixer, aquí vaig compartir escenari amb Nicole, amb Pawlowski, amb gent, amb els grans, de debò. I vaig portar el carnaval del FAC a la Paloma, vaig actuar al primer festival que es va fer del FAC a la plaça Catalunya. Això, vull dir, són coses que és història. I, bueno, va passar el temps, era potser el mestre de cerimònies que més bolos feia l'any. Jo coincidia amb tu en aquella època, jo era una màquina treballant.
Sí, però o sigui, en Barcelona Noche era quan estaves amb... O sigui, vas poder conèixer la Lola Flores... O
no, això va ser una mica després. Perquè jo, abans de tot això, jo vaig deixar el ballet al Manigan Show perquè jo volia ser Víctor Guerrero. Jo no volia ser membre del Manigan Show. Llavors aquí va ser quan vaig conèixer molta gent. La màgia va ser treballar en un local que hi havia a Campello, a Alacant, que es deia el Gallo Rojo. I el Gallo Rojo de Campello, a l'estiu, hi havia sempre una orquestra perquè el públic ballés, un ballet que estava fixa, i hi havia un mestre de cerimònies i cada setmana una figura. Allà va ser que com primer cop vaig coincidir amb la Lola Flores, amb el Miguel Bosé, amb la Rafaela Carrà, amb el Juli Iglesias, amb tota aquesta gent, amb la Maritrini, amb tots, tinc fotos amb tots.
Sí.
I, òbviament, amb la Sara Montiel, que també va venir. I la Sara Montiel, me'n recordo que ella, precisament, jo la vaig conèixer a Mallorca, a l'època de l'Ocaso de Virtudes, clar.
Llavors, comentaves que potser ara els espectacles no... El cabaret, el music hall...
Bueno, ara hi ha una cosa, hi ha un fenomen molt especial. Tu pensa que a la meva època l'artista de cabaret venia d'un mitjà social baix o molt baix. I a vegades la gent que volia ser artista... Ah, tu quieres ser artista? Doncs pues no estudies massa. Ja està. Ara no. Ara la gent passa... Qui vol dedicar-se al món de l'espectacle passa per escoles molt bones. Llavors això fa que surtin valors impressionants que treballen a les comèdies musicals, que això era impensable a Espanya. I ara són ballarins, vull dir, tu te'n vas a Madrid i els musicals, els grans protagonistes, són quasi tots catalans.
Mm, sí,
perquè
sí.
Surten d'aquí, perquè estan molt ben preparats.
Sí, els hi diuen, els ballarins que treballen en els musicals, els hi diuen la triple amenaça, no? Perquè ballen, perquè canten, perquè interpreten...
Però això no és cap triple amenaça.
No.
Els
hi diuen, eh? O sigui, que potser una persona que és actor... clar, una persona que treballa en un musical balla bé, canta bé, interpreta bé, llavors
sí, els diuen... Sí, però encara i així et diré jo una cosa. Canten bé, ballen bé, actuen bé, però encara no en saben gaire. I et diré una cosa que és políticament molt incorrecta.
M'encanta, bé.
Sí. senyor Llàtzer, quan li ve bé, se salta part de l'argument i fa coses al mig que no venen a anar, o se salta números perquè no tenim nivell per fer aquell número.
N'hi ha quadres a la Jaula de les Loques que...
No, jo quan vulguis te la deixaré perquè tinc un DVD pirata que el vaig gravar jo tapant-me la càmera a Broadway i què més voldrien fer jo aquí? Què més voldrien fer jo?
Bueno, però és un inici perquè veníem de no fer res, no?
Bé, però em sembla perfecte. Doncs quan estiguis preparat ho fas.
I ara n'hi ha com... O sigui, a Madrid... O que era el paral·lel, que era com o que sí. Movia, no? Es va traslladar com a Madrid, amb musicals, i ara sembla que a Barcelona comença a hi ha moviment de musicals i tot
bueno,
això.
Bueno, són els que venen de Madrid, òbviament, però vull dir... Bueno, aquí a Barcelona hi ha una llei, existeix, que diu que on hi hagi un teatre, si s'enderroca l'edifici, a la nova construcció té que haver-hi un teatre.
No,
i això s'ho han passat pel forro.
Ah, vale.
T'explicaria piles de teatres que no existeixen ni existirà mai més. Però vull dir una altra cosa que també és políticament incorrecta, i mira que t'estic fent una entrevista en català, jo soc d'arrels aragoneses, però per sobre de tot soc català, barceloní, i defensor de la cultura catalana. Però a vegades aquesta cura excessiva de fer les coses en català fa que es perdi molt públic. Tot. Però aquí a Barcelona ja no hi ha una escala.
No.
Cosa que a Mallorca, per exemple, hi ha amb Sona Mar, que tenen un espectacle a nivell internacional enorme, i els creuers fan opció nit perquè poden anar a Sona Mar per la nit. I veure un espectacle a nivell... No igual, des de l'Ugo, no, cadascú té les seves coses. Vull dir, no ballaran un can-can com el Molent, però ballen flamenco que et mores.
Sí.
Vaig veure una versió que els ballarins eren russos del bolero de Ravel, vull dir, amb la coreografia de Bichard, i la vaig veure posada amb espectacle amb cara a ser music hall, i vaig dir, mare meva, això és una meravella.
Sí, però és una cançó que no s'acaba mai, perquè jo la vaig...
Bueno, ballar. No importa, però és meravellosa.
Sí, és meravellosa, sí, però me'n recordo al Gran Palace de Lloret,
sí.
Que ho feia amb el bolero de Ravel, i allò no s'acabava mai, semblava.
Sí, és eterna.
Sí. Bueno, llavors, si una persona jove volgués ser artista, tu... quin consell li donaries?
Que anés a l'Institut del Teatre. És que no hi ha volta de fulla.
Allà es trobarà que pot aprendre a cantar.
Bueno, primer que li facin un petit examen a veure si pot entrar. Mm. Perquè, clar, vull dir, tu pots fer... Jo ara, demà vull cantar òpera. Mm. No puc anar allà perquè jo no tinc veu per cantar òpera. Mm. Llavors té que veure i explorar les opcions possibles i possiblement trobarà el seu camí. I que no passi cura. I après, a més, que es miri el mirall per fora i per dintre amb justícia. Si tu ets lleig, narigut, amb els ulls a dintre, i no, jo quiero ser galant, no, possiblement seràs un gran actor de caràcter, que també és molt vàlid, eh?
Doncs ens quedem amb aquest consell. I quan és el proper... Jo li dic les plumes.
Bueno, està bé, vale, jo t'entenc. Todavía queden plumes en el gallinero. Serà el 25 de juny, l'endemà de Sant Joan.
Molt bé. Llavors, com tens ple absolut, més val que comprin ja les entrades, perquè jo vaig mitjar i ja estan a la venda allà.
No, vull dir, el que passa que jo li vaig demanar a l'Antic Teatre aquesta última edició, l'última que vaig fer... Clar, l'Antic Teatre és molt inhòspit, perquè tu has estat, és una caixa rectangular negra. Sí, sí, llavors jo vaig demanar si es podien posar tauletes rodones amb una mantelleria de lamé, amb una cubitera i unes lamparetes al voltant de la pista, que llavors vull dir, l'artista quan surt fa més cabaret. Sí. Llavors vull dir, com que hi ha tot el sostre, hi ha tot de barres per posar focus, posar com dues cametes, vull dir, que et faci una miqueta més teatret, i ho tinc, i llavors vull dir, la gent és encantador el local, llavors.
És una transformació total.
Total.
De les persones que s'hi hem anat. Doncs...
Bueno, vull dir, la gent que fa teatre experimental munten coses estranyes, vull dir, doncs jo faig el meu muntatge, vull dir, clar.
Molt bé, mil hores m'agradaria parlar amb tu,
O em vulguis.
Perquè queda fora tot la discografia i les històries que ens podries...
Bueno,
explicar,
Sí, he conegut. Si vols una cosa ben estranya que t'expliqui, jo crec que el destí de les persones a vegades està marcat. Si jo de petit ja vaig jugar amb Jules Briner i vaig prendre el sol al costat de la Madeleine Carroll i després vaig conèixer la Sara Montiel, què vols que sigui jo de gran?
Estava escrito. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Una cançó que acompanya i molt el calaix de dansa per acomiadar-lo pot ser aquest Tiny Dancer d'Elton John, que ens durà el flash de notícies. You're merry music man, ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand. Jesus freaks out in the street, handing tickets out for gold.
Bon dia, són 2:15. Penedès en xarxa. Les notícies.
Comença la campanya de la renda amb novetats en temes d'habitatge, donatius i plataformes. Avui, dimecres 2 d'abril, ha començat la campanya de la renda. A partir d'avui ja es pot consultar l'esborrany i presentar la declaració per internet. Qui prefereixi, però, obtenir l'ajuda de l'agència tributària haurà d'esperar el 6 de maig, que és quan començarà l'atenció telefònica i de forma presencial es podrà fer a partir del 2 de juny. La campanya acabarà el dia 30 de juny. Aquest any han de presentar la declaració de la renda totes aquelles persones que cobren més de 22.000 euros d'un sol pagador i s'ha elevat el límit exempt de declarar si es tenen dos o més pagadors. A banda, també estan obligats a fer la declaració de renda totes les persones treballadores autònomes i les que rebin l'ingrés mínim vital. Les que cobrin el salari mínim interprofessional no han de presentar la declaració en aquesta campanya, després que Hisenda i Treball acordessin mantenir la seva exempció de pagar l'IRPF durant un any més. El govern també ha decidit que les persones a l'atur tampoc estan obligades aquest any, però sí a partir del 2026. La declaració de la renda d'enguany presenta beneficis fiscals en matèria d'habitatge. Els Mossos d'Esquadra detenen infraganti un home per vendre haixix a peu de carrer, a Sant Sadurní. Agents dels Mossos de la comissaria de Sant Sadurní van detenir el 23 de març un home de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. La investigació es va iniciar quan els agents van tenir coneixement gràcies a la informació facilitada per diversos testimonis que en una zona concreta de Sant Sadurní s'estava venent a peu de carrer droga al detall. Els agents van dissenyar un dispositiu amb l'objectiu de detenir un infraganti, la persona que estaria realitzant aquesta activitat delictiva i, finalment, el 22 de març, van observar sense cap dubte un intercanvi de drogues al carrer Diputació de Sant Sadurní. La persona investigada es va acostar a la finestra del vehicle del possible comprador, on ràpidament va realitzar l'intercanvi de la droga, concretament haixix per diners. Davant les evidències, els agents van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. L'Ajuntament d'Olèrdola és distingit per la seva transparència informativa i obté el 100% dels indicadors del segell InfoParticipa. En un acte celebrat aquest dilluns a la tarda al rectorat de la UAB, l'alcaldessa Fina Mascaró rebia en nom de l'Ajuntament d'Olèrdola el segell InfoParticipa 2024 a la qualitat i transparència de la comunicació pública local. Aquest és el 9è any que l'Ajuntament és distingit amb aquest reconeixement atorgat pel grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència de la UAB. Però és la primera vegada que ho ha fet assolint la totalitat dels 52 indicadors avaluats. Obtenir aquest 100% de puntuació és una fita a l'abast de molt pocs municipis. A l'Alt Penedès, el d'Olèrdola és l'únic ajuntament que té el segell InfoParticipa i entre els 947 ajuntaments de Catalunya només han assolit la fita de complir amb tots els indicadors 26 municipis. La Bisbal del Penedès subvenciona amb més de 1.800 euros l'entitat de senderistes del municipi. La Junta de Govern de l'Ajuntament de la Bisbal del 24 de març va aprovar l'atorgament de 1.840 euros i 98 cèntims a l'entitat Senderistes Bisbalencs en la convocatòria de subvencions en matèria de cultura per entitats i associacions de l'any 2023-2024. El juliol de l'any passat es va aprovar per Junta de Govern la convocatòria de subvencions per entitats i associacions del municipi dels anys 23 i 24. El termini per presentar sol·licituds era fins al 20 de setembre. Dins del termini es van presentar 4 entitats, dues de les quals no es van declarar beneficiàries de la subvenció per no estar al corrent de pagament. De les dues entitats beneficiàries, una no va justificar correctament les despeses i es va descartar.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 2:15. La setmana passada, la Mancomunitat Penedès-Garraf aprovava un nou contracte de recollida de residus. Potser ho vau sentir a la ràdio o ho vau llegir. Se'n va fer força difusió. De la seva ambició ja en dona bona mostra la quantitat estratosfèrica del valor d'aquest contracte, més de 105 milions d'euros. Per conèixer quines implicacions té, quan es preveuen aplicar els canvis que incorpora i què haurem de fer la ciutadania, en parlem tot seguit a Donem Vida als Residus. Marxem fins a Canal 20, on el nostre company Raimon de Cara conversa amb David Martínez, tècnic de la Mancomunitat.
Espai de la secció Donem Vida als Residus, com sempre ens acompanya David Martínez, el tècnic del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Avui l'actualitat ens crida perquè fa molt pocs dies, just la setmana passada, des de la Mancomunitat assignava un nou contracte de la recollida que afecta la pràctica totalitat, bona part, dels municipis que en formen part de la Mancomunitat.
Certament, no? És un tema candent, perquè n'hem parlat, fins i tot ja en altres, en aquesta pròpia secció, no? És un contracte molt esperat, estem en el procés, doncs, el que era l'adjudicació d'aquest contracte, va ser públic, doncs, que es va adjudicar ja fa un mes i mig, amb una empresa concretament, i la setmana passada, efectivament, es va formalitzar en l'Assemblea Ordinària de la Mancomunitat, es va celebrar a Avinyonet al Penedès, doncs la signatura d'aquest contracte tan important, com deies, no? Per molts municipis de l'abast territorial de l'Alt Penedès i del Garraf, que tenen delegat el servei de recollida i transport de residus a la Mancomunitat.
No específicament als municipis del porta a porta, sinó aquells municipis que no tenen aquesta recollida del porta a porta.
Bueno, no exactament, és a dir, sí que és veritat, i és molt bona pregunta, perquè és un contracte que abasta molts municipis, com comentava anteriorment, i en el cas del porta a porta, no? Per exemple, el municipi d'Olèrdola, on ens trobem ara, però Sant Sadurní d'Anoia, Sant Pere de Rodavilles, Torrelavit, Sant Quintí de Mediona, doncs que ja tenen aquest contracte des de fa més de 2 anys adjudicat, sí que determinats serveis estan també en aquest nou contracte. Serveis que no són tant del porta a porta, que ja s'està prestant, però serveis que en aquests municipis sí que actualment, en el marc d'un altre contracte, s'estaven prestant, com per exemple podria ser una recollida de voluminosos, no? La recollida de la fracció vegetal gespa, que és un dels nous serveis que volem incorporar. La recollida de vidre, que és també molt important i que no la fem porta a porta, i que sí que en aquest nou contracte implica també els municipis del porta a porta, aquests 5 municipis, no? I per tant, sí és cert, doncs, que tot i que en la part porta a porta no té abast aquest contracte en aquests municipis, sí en la resta de serveis hi seran presents.
Signat la setmana passada i entra en vigor ja aquesta.
Perquè en una de les... És la pregunta, de fet, no? A l'Assemblea, tant els representants polítics, no?, de cadascun dels municipis, de fet, la pregunta era aquesta, i quan començarem, no? I jo l'entenc. I, de fet, ens hem de fer aquesta pregunta. I el contracte diu la data de desplegament del contracte. Una cosa és signar i l'altra desplegar. Per llei, tu quan signes un contracte, l'empresa contractista té uns 30 dies per poder-se preparar des de la signatura per començar a desplegar el contracte. En aquest cas, doncs, amb mutu acord de la Mancomunitat amb l'empresa, tot i signar, doncs, ara el mes de març, la segona quinzena de març, doncs l'empresa va dir, doncs, nosaltres no cal esperar 30 dies, sinó que podem començar abans. I quan és aquest abans, no? A la pregunta directa, resposta directa, l'1 d'abril, és a dir, demà. Avui, sí, estem a l'últim dia d'abril, ai, de març, perdó, en tot cas demà és l'1 d'abril, però en tot cas quan s'emeti segurament, doncs, aquesta entrevista hauran passat ja un parell de dies o 3, no? I per tant, doncs, en aquest cas ja ens trobarem segurament, quan m'escolteu, en desplegament del contracte.
Repassem quines implicacions té, quines novetats inclou aquest nou contracte, aquest ambiciós nou contracte.
Doncs bàsicament jo vaig a segmentar les novetats. Una cosa és les novetats als habitatges, concretament, no? És a les famílies, siguin, doncs, una persona sola, sense fills, o no. Pensem en habitatge. És a dir, quina implicació significa a nivell de recollida per aquests habitatges? Vol dir que el contenidor on fins ara portaven el residu canviarà. Estèticament segur, perquè el que implica el contracte en primer lloc és un canvi integral de tots els contenidors de tots els municipis. Sabem l'estat dels contenidors actuals, no és el desitjable, des del punt de vista operatiu tampoc, és a dir, són contenidors molt vells, costa inclús descarregar en els vehicles, doncs, el residu, amb tot el que implica també, doncs, d'embrutar la via pública. i per tant és un canvi integral de tot el que són els contenidors. I quan parlo de contenidors, de vegades també parlo dels vehicles, i dic de vegades molt sovint, perquè el tema del problema dels vehicles, sobretot del contracte que teníem actualment, repeteixo, em desprenc en aquest cas dels del porta a porta, que sí, hi ha vehicles nous, sobretot el contracte antic, que és el que ara tenim en vigor, els vehicles deixen taques d'oli, per exemple, a la via pública, no? I això és una queixa ciutadana recurrent, a part de tot el que implica també de risc, no? per la circulació, etc. No? Per tant, també aquest contracte incorpora un canvi de flota de vehicles integral, i aquests contenidors nous que donaran servei doncs, a la recollida d'aquests habitatges, a més, també introdueixen el que és la identificació de persones usuàries, no? El tancament i identificació. Això en el cas dels habitatges. En el cas dels comerços, i va ser un fruit de sobretot les proves pilot, que no sé si recordareu, aquí la Mancomunitat ja fa gairebé un any i mig, dos anys vam fer, per precisament provar tot això i veure si funcionava o no. Una de les conclusions que vam treure és que per intentar reciclar millor, doncs era important, potser, en el cas del comerç, fer un porta-a-porta més que un contenidor. Per molts motius, però al final hem decidit doncs, que els comerços, els grans generadors, és a dir, restaurants, etc.
Independentment de la mida, de la dimensió de l'establiment.
Més que la dimensió de l'establiment és la generació, la quantitat de residus que genera. No? D'aquí la paraula gran generador. És a dir, hi ha establiments doncs, que són grans, però són restaurants i generen residu per el seu tamany o no. O petits que també en generen molt, per idiosincràsia i el tipus d'activitat. No? Al final és que siguin activitats econòmiques que no són industrials, és a dir, que els industrials no entren en la recollida, sigui porta a porta o la que sigui, per normatives. Els industrials han de tenir un gestor privat, però tot el que no és residu industrial, merma o banal industrial que se'n diu, sí pot assimilar-se a el que és la recollida pública de residus, no? De residu sòlid urbà, que és com s'acostuma a anomenar, i per tant donarem servei. I en el cas d'activitats econòmiques, siguin comercials o no, però assimilables, el servei serà porta a porta, excepte el vidre. I això serà l'altra gran novetat perquè, evidentment, canviarà també els hàbits, no?, que teníem fins ara, doncs, les activitats comercials i econòmiques en general que encaixin en aquests paràmetres.
Clar, és un canvi substancial, importantíssim. Això hi ha un calendari per introduir aquests canvis, entra en vigor aquest mateix mes d'abril, però no sé si hi ha un calendari on fixar cadascuna d'aquestes introduccions, d'aquestes innovacions que incorpora aquest nou contracte.
I hem estat treballant, que hi ha el calendari els últims dies amb l'empresa, des que vam signar hem pogut ja reunir-nos, hem d'aprofitar el temps, és a dir, no podem perdre temps, t'ho diré d'una altra manera, perquè tenim pressa, però pressa tranquil·la, que en dic jo, sembla contradictori, però enteneu-me, és a dir, al final aquests canvis no es fan d'avui per demà. I vull que quedi claríssim. És a dir, seria bastant imprudent per nosaltres doncs pretendre que la ciutadania amb tots aquests canvis entengui un contenidor tancat amb identificació d'usuari sense fer una bona campanya comunicativa. D'aquí la importància d'espais com aquest, no? I segurament doncs, la propera vegada estarà aquí asseguda, no?, la meva companya Júlia Gómez d'Educació Ambiental i podrà desenvolupar tot el que és la campanya que tenim preparada molt millor, no? Però campanya. És a dir, el que hem de fer des de l'1 d'abril fins que s'implementi, que més o menys tardarem uns 6-7 mesos, és una mica el que tenim marcat per contracte, el que hem d'estar és treballant amb tots aquests municipis i amb tota la seva població, ben segmentada, doncs per a franges d'edat, per activitats o habitatges, activitats econòmiques, etc, fer actuacions molt concretes, perquè arribi la informació a tothom, perquè tothom entengui les coses, no? I sobretot que no entenguem aquests canvis com una més fiscalització, com una cosa negativa, sinó com una cosa positiva. I això és un dels grans objectius també d'aquest contracte, és a dir, l'educació ambiental. I aquí m'haureu escoltat més d'una vegada que he dit cap, absolutament cap d'aquests canvis, inclús els que vam fer en els municipis porta a porta, s'entendria com a èxit sense l'educació ambiental prèvia i continua al llarg del contracte. És a dir, hem de tots ser conscients que estem fent-ho i ens estem gastant molts diners perquè al final la taxa ha pujat i ha pujat perquè són serveis cars, no aquí sinó tot Catalunya, i si la ciutadania això no ho entén, doncs ens trobarem doncs, evidentment amb augment d'incivisme, etc, el que és el que no volem cap de nosaltres.
Per tant, no cal confondre, entenc, l'inici del desplegament del contracte amb l'inici efectiu el dia, el primer dia en què un habitatge caldrà identificar la seva deixalla amb un contenidor.
T'agraeixo molt la pregunta perquè ja ha generat confusió. És exactament el que em preguntes tu, no? Que la gent es confon quan diem desplegament del contracte, em diu què vol dir, que l'1 d'abril, el dia que m'escolteu vosaltres, ja tindrem el contenidor amb identificació? No, no. És a dir, hem de també entendre que un subministrament de contenidors tan important com el que farem, que són molts municipis...
Quants contenidors?
Estem parlant de milers de contenidors.
Milers de contenidors.
És a dir, llavors, aquest subministrament no és immediat. No es fa d'avui per demà, ni el fabricant els té. És a dir, s'han de fabricar, però no aquí, enlloc. Igual que els vehicles, el subministrament de vehicles d'aquesta tipologia tampoc es fa d'avui per demà. Però torno a dir, és a dir, no podem pretendre que algú entengui com s'obre un contenidor i s'identifica sense explicar-ho molt bé abans. No podem pretendre des de la Mancomunitat i qualsevol dels ajuntaments doncs, que aquell comerç que estava acostumat a anar cada dia al contenidor, que tenia més proper per tirar el residu, ara de cop i volta té un calendari porta a porta. I a partir d'aquí, aquest acomodament, aquest empoderament també d'aquests canvis per part de la ciutadania s'ha de fer de forma escalada, no? Pensem també de que estem parlant de l'abril, que és on ens trobarem el dia que m'escolteu. A dir, d'avui no, però demà sí, i demà passat també. Pues que l'abril porta una Setmana Santa, després ens aproparem a l'estiu, hi ha municipis amb segones residències, hi ha municipis on l'efecte estiu també doncs, fa que molta gent se'n vagi a la seva segona residència i per tant marxi de l'Alt Penedès o del Garraf, o de l'Alt Penedès al Garraf, això també. I per tant, també un estiu com Cubelles, per exemple, doncs pot ser molt hàbil, no?, per fer campanya, però en altres municipis no tant, no? I per tant, totes aquestes variables són les que hem de treballar a partir d'ara i fixar un cronograma d'actuacions municipi per municipi, que sempre el farem en consens, amb tots els equips polítics i tècnics del municipi, que són els que millor coneixen també la sociologia del seu i per tant, ens poden guiar en tota aquesta implementació.
Per tant, la identificació a partir de juny-juliol es començaria a ser operativa?
Jo diria a partir de setembre.
Setembre.
Setembre, sobretot. Jo crec que hi haurà serveis que potser seran més fàcils d'implementar primers que altres, no? Imagino. El servei de recollida voluminosos, que en aquest cas és un servei que ja s'està prestant a gairebé tots els municipis, el millorarem, vol dir que el temps de reacció que hi haurà per atendre doncs, la recollida voluminosos habitatges no?, serà molt més alta. Ara doncs, cada municipi té doncs, unes freqüències determinades, per exemple, a Vilafranca el Penedès és setmanal, que potser és el que el té més alta, però altres municipis és quinzenal i algunes mensual. A partir d'aquí ara tots tindran la mateixa freqüència, que vol dir que amb 48-72 hores, amb una trucada al telèfon, podríem venir a buscar el residu a casa. No? Això, per exemple, és una millora substanciosa en detenció, precisament, amb un voluminós que de vegades les persones, no?, quan estem fent mudances o necessitem despendre'ns, de vegades no tenim recursos per portar-ho a la deixalleria i necessitem que vinguin a casa a buscar-ho. No? I aquesta pressa, entre cometes, que hi pugui haver, doncs l'hem de poder reaccionar molt millor. La de la fracció vegetal gespa, no? No tothom té gespa ni fracció vegetal, però hi ha en molts municipis de l'Alt Penedès i del Garraf que sí que hi ha habitatges amb jardins i tenir una saca, un big bag, que és el que tindran els habitatges, doncs per poder doncs, guardar aquesta gespa que genera i que en un moment determinat, quan estigui plena, te la vinguin a buscar també a casa, doncs és un servei que també millora, més enllà que la deixalleria també s'hi pugui importar. Tots aquests seran més ràpids. També el porta-a-porta comercial, probablement, no? Serà més ràpid d'implementar. Potser el que significarà una mica més de temps, aquest últim trimestre de l'any, serà el tema dels contenidors amb els habitatges. També per una qüestió de volum i de campanya que s'ha de fer amb tots els habitatges. És a dir, d'intentar que tinguin clauer o targeta per obrir el contenidor gairebé tots, si no tindrem un problema. I això significa doncs, ser molt intensius, no?, en campanya, en cadascun dels municipis, amb aquests grups que deia jo, o activitats, no?, que hem de muntar, si una carpa en el mercat per arribar a les persones ciutadanes més fàcilment, que hi ha mercats molt concorreguts realment en aquest territori, no?, i que podem aprofitar, si potser hem de fer enviar una carta doncs, als habitatges ja amb el clauer i la targeta, totes aquestes estratègies, que segurament la Júlia en la propera vegada que vingui les desenvoluparà molt més concretament, és on estem ara mateix per concretar amb aquests municipis.
Perquè ara, què és el que, per anar-se preparant, per anar-nos preparant, què és el que hem de tenir en compte, què és el que canviarà a l'hora de portar els nostres residus a un contenidor, si estem a un municipi on no hi ha implantat el porta-a-porta?
Clar, és, aquí em porta una mica a recuperar els orígens d'aquest contracte, no? És a dir, quins són els objectius d'aquest contracte per justificar, no?, aquest canvi. Fixeu-vos que al final hi ha una obligació normativa obligació, recomanació, obligació que en dic que us afecta, que és això de la identificació de persones usuàries, no? Que és una cosa que genera controvèrsia a la Mancomunitat i, torno a dir, a gairebé tots els territoris de Catalunya perquè s'ha d'implementar tot arreu. Això és una llei, que és la 7/2022, que recomana, de fet no recomana la identificació, recomana la instal·lació de mecanismes que permetin aplicar la taxa justa. La taxa justa vol dir que les persones ciutadanes han de pagar pel que generen. Clar, si tu vols aplicar una taxa justa en una ordenança, has de poder tenir un mecanisme d'identificar l'habitatge i el que genera, perquè si no és totalment arbitrari. És a dir, no hi ha manera de poder doncs comprovar-ho, no? I això, per això dic, no obliga, però indirectament t'obliga a aplicar doncs una identificació. L'objectiu, i seré molt contundent sempre que parli dient, no és fiscalitzar en negatiu, sinó en positiu. Perquè sí que és veritat que de vegades doncs, ens hi hem trobat, ja en aquests municipis com els del Porta a Porta, que ja incorporen identificació, els Cubells, de persones que diuen, i per què m'has de controlar? No. És a dir, és per saber el que generes, i repeteixo, si en algun moment les dades ja sabem que són fefaents, vol dir que són sòlides, poder aplicar aquesta taxa justa. Per tant, és una variable important d'explicar, com estava comentant, jo avui ho explico, ho continuaré fent, perquè tothom no ho entengui com una agressió. Altra cosa són les dades de caràcter més personal. Penseu que la identificació és per cadastre, no per noms i cognoms, no per correu electrònic, no per DNI, que això són les dades de caràcter personal que una persona pot cedir o no, i aquí ha de signar un consentiment. I ja ho hem fet en els casos del Porta a Porta, però al final a la taxa que va al DNI o a l'habitatge, al cadastre. Per tant, identifiquem cadastres. També en el cas dels comerços, que tindran una identificació, en aquest cas, com ja fem amb els municipis Porta a Porta, amb un tac a la façana, que es programa i va contra el cadastre de l'activitat, no contra el nom de l'empresari i l'administrador o administradora de l'empresa. Això és importantíssim tenir-ho en compte. No? Aquest és un canvi, la identificació, perquè aquest mecanisme d'identificar, que en el cas dels contenidors pot ser un clauer o una targeta, ara no hi és. Els contenidors són oberts. En el cas dels comerços no hauran de tenir clauer o targeta, però són els Cubells.
Sempre quan es vagi a baixar la brossa s'haurà d'anar amb el clauer o la targeta.
Per obrir el contenidor. Mm. Però aquí retorno a l'objectiu, el segon. No? El primer és identificar per aplicar la taxa justa. El segon, que és si cap més important o el principal, és reduir el rebuig. I fer el porta a porta ens permet que la freqüència de recollir el rebuig sigui més baixa, en el cas dels comerços grans generadors, de la que tenim actualment. Bàsicament ara la freqüència és altíssima perquè els contenidors són oberts, allà on no hi ha porta a porta, repeteixo, on hi ha porta a porta sí, s'està marcant freqüència, doncs inclús ara quinzenal. En el cas d'Olèrdola, per exemple, a Sant Quintí de Mediona també ha fet el canvi, no? Ja ho fèiem a Sant Pere de Riudebitlles i a Torrelavit, que és una freqüència potent, una freqüència per exigir realment un bon reciclatge, i jo crec molt encertada, vagi per endavant. I en el cas dels comerços, que introduirem porta a porta en la resta de municipis, també ens permetrà arribar, no sé si al quinzenal immediatament, però al setmanal, que és menys del que ja tenen actualment. No? I en el cas dels contenidors, ens permetrà el mecanisme de tancament dels contenidors a restringir l'obertura del rebuig. Per molt que estiguin tancats, es podran obrir mentre tinguis la targeta i el clauer. Però n'hi ha un que el que tenim claríssim és que en algun moment l'hem de restringir, l'obertura tots els dies. Precisament per fer el clic, el canvi. I aquest és el de rebuig. Però és una mica per les proves pilot que hem fet, no serem molt agosarats.
Els habitatges tindran una limitació d'usos.
Una limitació de dies, de la setmana. Per exemple, es obre el diumenge i el dimecres. Si tinguessis un porta a porta, al final és un contenidor. El de rebuig, Hi ha gent que em diu, doncs fem-ho amb la resta de contenidors. No té sentit, perquè si tu recicles bé, no té sentit d'entrada, és a dir, per què haig de restringir l'obertura de l'orgànica? Si tu generes orgànica cada dia i estàs separant-ho bé, per què haig d'alguna manera privar-te? Un dels efectes del porta-a-porta és aquest, no? Que no tots els dies pots passar totes les fraccions, que això seria ideal excepte el rebuig. Uh-huh. Però és molt car, no es fa perquè és molt car. Però ja que tens contenidors, home, aquelles que són valoritzables, no? Dic l'orgànica també diria els envasos, el paper i cartró, el vidre, evidentment el vidre és l'únic que no hi haurà tancament, El vidre sí que estarà obert. A la resta de fraccions hem d'intentar, doncs, tornem-hi, que la gent ho faci bé a casa, que separi bé a casa i que ho reparteixi bé en aquests contenidors. I en el cas del rebuig, repeteixo, si es fa bé amb la resta de fraccions, totes aquestes valoritzables, no necessitem el rebuig ni dos dies a la setmana, que ja seran molts. Però hem de fer això, hem de fer aquest clic. I i torno a dir, no, és paulatí, és una cosa que hem d'explicar, s'ha d'explicar com ho explico jo, i segurament les educadores ho faran molt millor que jo, i és una cosa, doncs, que hem de fer-ho progressivament.
Insistim, s'inicia ara, el mes d'abril, aquest desplegament del contracte de manera efectiva en el canvi immediat que haurà d'aplicar la ciutadania serà ja a partir de, del setembre, comentàvem.
Últim trimestre. Últim trimestre de l'any, i repeteixo.
I abans tota aquesta acció comunicativa de conscienciació, d'educació ambiental.
I dels mitjans de comunicació com vosaltres. Avui és un dia important, és a dir, jo ja esperava venir aquí per això, és a dir, és un dia important, no contractualment també, estem, és un contracte, jo he dit, d'una envergadura històrica, estem parlant d'uns 88 milions d'euros en 8 anys de pressupost bàsic, que són més o menys uns 110 milions d'euros de valor estimat de contracte. Per tant, és un contracte històric en l'àmbit de la Mancomunitat i d'una complexitat de desplegament per tot aquest canvi operatiu que implica canviar tant els contenidors, intentar-ho fer d'una forma escalada, però perquè tots els municipis més o menys anem a la part, i a part d'això també, no? Un territori que és molt diferent, cada municipi és molt diferent, no? I dit això, doncs clar, és un repte enorme que aquesta doncs, institució entoma i que mitjans de comunicació com vosaltres i de tot el territori agrairem doncs, l'oportunitat que ens dongueu per continuar-lo explicant. Avui és un inici, però és una continuació. Haurem d'explicar-ho molt millor per endavant.
Segurament, en més ocasions, aquí a la secció Donem Vida als Residus, al Penedès en Xarxa, en parlarem d'aquest nou contracte. David Martínez, tècnic del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès Garraf, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé. Molta sort a l'hora d'aplicar aquest repte que explicaves.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
De seguida, una petita pausa publicitària i el butlletí de notícies de les 10 del matí. Ens retrobem a les 10 i 6 en punt i us proposem descobrir què està passant en alguns instituts del Vendrell. De fet, fem spoiler ja, el que està passant és que estan fent classes de primers auxilis. Aquesta serà l'entrevista de les 10 i 6 i a 4:45 d'11, tertúlia amb la nostra gent gran, parlant dels seus plans per aquesta Setmana Santa.
Penedès en Xarxa.